Programa patrocinat per Natures Plus, complements alimentosos amb formulacions innovadores, sinèrgiques i riques en actius vegetals. Natures Plus, perquè puguis cuidar-te. Just in time, dancing to the rhythm of rhyme makes my day, everything I need here today.
Hola, benvinguts a Sants i Estalvis. Bona tarda, David Olivares.
Bona tarda, Martín. T'haig de dir que després del programa de la setmana passada sobre el sucre, que per cert va ser un èxit, vaig decidir deixar de prendre amb tu.
Ah, molt bé. M'alegro molt, sí senyor. I què? Com et va? Te deia o no?
No ho sé. No. He dit que ho havia decidit, eh? No que ja hagués començat. Això és com deixar de fumar, ja ho saps.
Tu fes broma. Però t'aniria bé, eh? De veritat, eh?
No ho sé.
Per cert, avui tenim un programa espectacular, realment, perquè tenim el Jaume Jiménez a la secció.
Que bé que em cau, el Jaume.
T'agrada el Jaume, eh? Sí.
Bueno, tots, eh? Tots els tertulians que
tenim. Doncs ja sabeu que el Jaume fa la secció de notícies esportiva, que avui en aquesta secció ens explicarà tot sobre les begudes isotòniques.
Home, com l'Aquarius.
Doncs mira, veus? Aquesta no és una beguda isotònica,
com
encara que ens la venen com a tal, però no ho és. Explicarem per què,
després
per exemple.
Després d'una ressaca va collonut.
Però això, la isotònica no serveix per això. Bueno. També explicarem quanta aigua hem de beure, que això sí que va bé. Quanta aigua hem de beure cada dia. I amb la Gina Estapé repassarem quines són les millors fonts de calci d'aliments vegetals, que no tot s'acaba amb la llet o el formatge. També entrevistarem Carlo Petrini, el fundador del moviment Slow Food, que no tothom pot dir que entrevista Carlo Petrini, que és una eminència. I l'Ester Vives ens parlarà del paper de la dona a la cuina i l'agricultura.
Doncs déu-n'hi-do el menú d'avui, tu.
Sí, està molt bé, molt bé. Vinga. Aprofito per recordar-vos que si teniu preguntes per fer-nos, us podeu comunicar amb nosaltres a sants@catradio.cat, a Instagram i a Twitter, a Sants i Estalvis, tot junt, eh? Benvinguts, benvingudes i gràcies per ser-hi. Comencem. I am all
where and feeling all right. A més, Cat Ràdio, estem Sants i Estalvis. Amb Adam Martín.
David, vols saber això de l'Aquarius?
Sí, home, Aquarius, Gatorade...
I altres, coses.
I altres, sí.
Molt bé, doncs anem a la secció de nutrició esportiva amb el Jaume Jiménez. Jo no sé vosaltres, però quan sento aquesta sintonia em venen ganes de deixar els cascos i el micròfon i fotre'm a córrer.
A mi no.
No, tu no, eh?
No.
I a tu, Jaume?
Bueno, és important la música.
Motiva una mica,
És important la música, sí, estic d'acord.
De fet, hi ha entrenadors que recomanen entrenar en segons quines músiques, amb algunes sí, algunes no, perquè la música determina el ritme que portes corrent i potser vas massa accelerat, també.
Home, a mi em poses la de Rocky i sí que tinc ganes de córrer una
estoneta. Sí, però corres massa, jo crec, amb la de Rocky, eh? Clar, bueno, corrent massa, eh?
Me la poso més lenta.
Avui no parem de córrer, però sí que parlem d'una cosa que està relacionada, com sempre, amb la secció de nutrició esportiva amb el Jaume Jiménez, que és dietista nutricionista, expert en nutrició esportiva, coordinador del màster en nutrició, l'activitat física i l'esport de la UB i director i fundador de l'empresa Nutritional Coaching. Parlem de begudes isotòniques, perquè també tenim un cacau meravellau brutal amb el tema de les begudes isotòniques.
No, això tu, si n'hi ha moltes i bones.
Anem al supermercat, veiem Isostar, Gatorades o Gatorades, Aquarius... Són isotòniques, no són? Què vol dir una beguda isotònica? Quan la necessitem i quan no? I sobretot, com han de ser?
És un refresc
què han
o no?
De tenir? És que aquest és el problema.
És que clar...
Primer, refrescos ja no en volem. Però és igual, suposem que volem un refresc.
No, però a vegades et fots unes patatetes...
No cal que sigui isotònic.
Patatetes
no?
Torres amb salsa i un Aquarius.
Bueno, no sé què dirà el nostre expert sobre aquesta qüestió.
A veure què em diu.
Jaume, d'entrada, què és una beguda isotònica?
Tècnicament, una beguda isotònica és aquella beguda que porta una concentració determinada de sals i de sucres.
Sals i sucres.
Exacte. Si no porta aquesta concentració, que és una forquilla de valors, que ja...
Sí, digueu, ja que hi som.
Tècnicament, una beguda isotònica és aquella que porta aproximadament entre un 4 i un 9% de carbohidrat.
Sí.
I porta entre 460 i 1.150 mil·lígrams de sodi per litre.
Molt bé.
Això és tècnicament el que s'estableix com una beguda isotònica. Tot el que sigui per sobre o per sota no es pot dir tècnicament beguda isotònica.
Seria o hipotònica o hipertònica.
Exacte, eh? Correcte.
Molt bé. Això és una beguda isotònica. Entre un 4 i un 9% d'hidrats de carboni i entre 460 i 1.150 mil·lígrams de sodi. Els hidrats de carboni en vam parlar la setmana passada, és evident que calen per un esportista, va quedar bastant clar, i el sodi perquè el necessita un esportista?
El sodi principalment perquè ajuda a retenir aigua, per una banda, ajuda a hidratar i també participa en l'absorció de carbohidrat. Per tant, a part, el sodi participa en la contracció, en la transmissió de l'impuls nerviós, moltes altres funcions.
El sodi és sal? Estem parlant de sal?
Sí, el sodi està a la sal.
Important aquest matís que tu dius, perquè això és important, perquè a nivell d'etiquetatge, abans tu podies trobar la quantitat de sodi a l'aliment, i ara, no sé per quin motiu, ara posen sal.
Perquè la gent no ho entenia.
Clar. Què posaven? L'NA? NA no sé què.
Sí, no, sodi.
Sodi, clar. Llavors tu sabies que 100 grams d'aquesta galeta tenia X sodi. Clar. Llavors algú, no sé qui, va dir, bueno, canviem el sodi per la sal. I generem molta més confusió. Perquè, clar, ara, perquè la sal és clorur sòdic. Llavors, la sal, un gram de sal, porta un 40% de sodi.
Clar. Quan parlem de sal és la sal del saler de la cuina, eh?
Sal comú. Val. Sal comú. Llavors, tu compres un producte que et posa un gram de sodi, un gram de sal, i no porta un gram de sodi, porta 400 mil·lígrams de sodi. Això a la població normal és important, però és que per un esportista és fonamental aportar la quantitat de sodi. O sigui, i per això hem de saber llegir i saber què hem de buscar amb una etiqueta per saber si aquella beguda és isotònica o no és isotònica, perquè depenent de l'esport,
sí,
serà important.
Per entendre'ns, això és important, aquesta informació, que sembla capaç de desapercebuda. Un gram de sal són 400 mil·lígrams de sodi.
Exacte.
Val?
La resta és clorur.
Aquest és el tema. Molt bé. Vull dir, per si algú se'n vol fer casa, que després en parlarem, que tingui molt clares les proporcions.
Una pregunteta tonta. Iso vol dir alguna cosa? Abans has dit hipo, hipotònica, isotònica, no hi ha hipertònica?
Sí, també hi ha hipertònica.
Ah, també. I iso què vol dir? Mitat, mitat, mig,
mig. Igualat. Ah,
sí, sí. Isotònica vol dir que té una concentració molt semblant al plasma sanguini.
Perfecte.
Aquesta és la definició d'isotònic.
Vale.
Molt bé. Ja sabem per què hem de portar sucres i per què hem de portar sodi. Tothom que fa esport necessita beure begudes isotòniques?
No.
O depèn del que estigui fent?
Depèn de les condicions ambientals i de la durada de la prova. Ja ho hem parlat en un altre programa. Si tu vas a fer un entrenament d'una hora de spinning, per exemple, home, no cal que beguis beguda isotònica, perquè en una hora no perdràs una quantitat tan bèstia, no? A més, si tu fas spinning per perdre pes, potser encara t'interessa menys una beguda isotònica, perquè, clar, té sucre, i si l'objectiu és perdre pes, potser no sigui la millor opció. Això passa molt quan la gent va al gimnàs, fa una hora de spinning i després es pren mig litro de beguda isotònica, no? Amb 30 o 40 grams de sucre. Home, si vas per perdre pes, potser escollis una altra beguda. Evidentment, si les condicions ambientals són de molta calor, molta humitat i de més durada, hem de valorar si necessitem o no una beguda isotònica, això sí.
Quins riscos hi hauria de no prendre una beguda amb sals minerals, amb sodi, amb una prova llarga?
Home, doncs...
I beure aigua, això sí.
Doncs tan important com perdre la vida.
Ah, sí?
Sí, sí. O sigui, de fet, hi ha esportistes que han mort i esportistes professionals que els hi ha passat, perquè hi ha un quadre que és la hiponatrèmia. La hiponatrèmia és que l'esportista està perdent sodi per la suor, perquè evidentment es perd molt sodi per la suor durant moltes hores, i una mala reposició de sodi, com pot ser bevent aigua només, que l'aigua pues, no porta pràcticament sodi, evidentment això provoca un desequilibri de sodi al cos, i això pot provocar un edema pulmonar, edema cerebral, i et pot provocar la mort. O sigui que cuidado amb escollir una mala beguda amb proves d'ultraresistència, que és important. I això és per a esportistes professionals i no professionals, per finishers. Que, perquè,
exacte,
clar,
exacte, exacte.
Això és un tema important també, perquè dius, no, és que jo vaig acabar.
Vale, vale, però estàs 10 hores corrent.
Finishers, m'ha agradat molt aquesta.
Sí, finisher. Són la gent que acaba, sí, sí.
Doncs si tu ets un finisher, que em sembla excel·lent, jo, de fet, sóc un corredor popular, o sigui, jo vaig a acabar, però, clar, què passa als que anem a acabar? Que tenim més temps per fer-ho malament. Clar, una persona que fa una marató en 3 hores pues té 3 hores per fer-ho malament, però si jo la marató la faig en 5 hores pues tinc 5 hores per fer-ho malament. Evidentment això és un tema que hem de valorar. O sigui, la hiponatrèmia pot passar-li al professional i al no professional, o sigui que al tanto amb el tema del sodi. A part, la gent poc entrenada perd més sodi que la gent entrenada. O sigui que si anem finisher amb una mala preparació, encara podem tenir més risc de patir aquest problema que ens pot costar la vida. Cuidado, que estem parlant d'algú...
Sí, sí, que a vegades diem, no, això farà que perdi massa rendiment, que no sé què. No, en aquest cas pot ser mortal.
Cuidado, si es fa malament.
Una pregunta tonta, quan vas a l'hospital i t'injecten el suero, la sang, el suero és isotònic? Si, com que has dit abans que si sucre, igual que la sang i tal...
Hi ha diferents tipus. Hi ha suero salino, que és aigua amb sodi, punt, i luego hay suero salino con glucosa.
No, no és... va.
Depèn.
Perquè agafes una ampolla d'aquelles i mira, ja tens l'isotònic.
Sí, sí, el que passa és que sueros hi ha diversos, però bueno, per exemple, a la Marató de Barcelona hi ha de todo. Suero glucosado, salino, de todo. Perquè, evidentment, una persona que arriba molt deshidratada...
Però llavors com li fan? Li fan directament una prova? Aquest falta tu sucre? Doncs aquest. No. Sal, salino, aquest falta.
A veure, no sóc un expert en aquest tema, però jo entenc que una persona que arriba amb un alt grau de deshidratació, si li hem de donar alguna cosa primer, és suero salino.
Salino, va.
Evidentment, sucre, això un metge, O sigui, jo ja et dic que no entraré en temes mèdics perquè no ho conec, però entenc que, evidentment, la vida te'n va per al sodi i no tant per la glucosa,
Molt bé. Més qüestions. Begudes comercials. Les begudes que trobem, que aparentment que te les venen com begudes esportives, però no sé si acaben sent refrescos o no. Estic parlant, per ser clars, de Gatorades, d'Aquarius, de begudes d'aquest tipus que trobes a qualsevol supermercat. A qualsevol supermercat. Això està bé? La composició és correcta o depèn de les marques? Hem de veure l'etiqueta?
Hem de veure l'etiqueta sempre. Perquè dintre, per exemple, tu has dit alguna marca que tenen bons productes, com Gatorade
per exemple, Isostar.
Té bons productes, Isostar és una bona marca comercial. De fet, a nivell de coneixement en corredors, Isostar és de les que més, perquè és de les més antigues, té una posició bona, té bones formulacions, però després hi ha altres... dintre de les marques que són competents també hem de mirar, perquè no totes porten la mateixa concentració. Hem de saber el que ha de portar per escollir la beguda. Però després hi ha altres que porten un màrqueting darrere molt important, que s'associen sempre amb gent fent esport, que la gent ho associa com una beguda isotònica, com poden ser unes que el ser humano és maravilloso, no? Amb campanyes de publicitat, i que això té més de refresc que d'una beguda per esportistes, perquè la quantitat de sodi és molt baixeta. Molt bé. Sí que porten sucre, estem d'acord, porten sucre, però el límit de sodi no entra dintre dels paràmetres que hem dit.
Llavors, recordem, una beguda... 460 al mínim, mil·ligrams per litre.
Exacte. Llavors, clar, sí que de sucre vas bé, però de sodi no. I amb una prova curteta, doncs clar que pots tirar amb això. Pots tirar amb això com pots tirar amb aigua. Però amb una prova de certa exigència, amb aquestes begudes no tindràs prou per cobrir el sodi que estàs perdent, segur.
Val, i així d'on traiem una beguda isotònica?
A casa en fèiem una.
A casa teva en feia una?
Sí, els meus pares en feien una. Mira, agafava una ampolla de fontvella de litre.
Sí.
L'omplíem d'aigua, de l'aixeta, evidentment. Una llimoneta espremuda i dues cullerades de sucre. Ho remenàvem bé, i això és... té el gust de l'Aquarius.
Va, però què et falta, segons el que ha dit aquí el mestre Jiménez? Falta el sodi, no?
Ah, la sal, veus? És que llavors quedava salat. No era massa... Bueno, havies de posar més sucre, no? Hauria de posar més sucre.
Quant sucre li posàveu?
Dues cullerades de cafè. Bueno, dues cullerades de sucre, o tres.
Home, a veure, una culleradeta normalment poden ser 5 grams de sucre.
Llavors...
Ara comentarem una beguda per fer a casa tranquil·lament, isotònica. Però aquesta no és dolenta, perquè tampoc era per un esportista. Llavors, bueno,
no era el cas.
Per un esportista, i menys d'elit, No. Pues però ja... la llimona, vitamina C, tenia una mica de tot.
Pues per hidratar ja està bé, si no fas esport,
ja cap
problema.
Ara parlem de les que podem fer a casa, però per comprar-les... Quines busquem? Específiques per esportistes, que no vinguin amb tot aquest rotllo de màrqueting al darrere,
Cada vegada hi ha un moviment més important de gent que no vol comprar producte i s'ho vol preparar a casa. La gent es prepara les barretes, es prepara les begudes, això és respectable, sempre i quan estiguin ben formulats, perquè clar, evidentment. Jo he portat algú senzillet, que de fet nosaltres ho fem amb molts esportistes, és preparar un litre de te amb llimona. té amb llimona, té bona palatabilitat, podem posar la llimona que ens agradi en funció del gust que vulguem.
Llimona gent, espremuda, eh?
Llimona espremuda.
Una llimona sencera? Mm.
Sí, hi ha gent que no li agrada gaire, li posa mitja, hi ha gent que li posa una i mitja, depèn una mica de l'acidesa, perquè això també, els esportistes som molt meticulosos.
I el té?
No?
El té de quin color? Perquè n'hi ha...
Bueno, clar, exacte.
Qualsevol té. Va,
jo, en principi, preferiria un que no tingués teïna. Vale. Ja parlarem de la cafeïna a l'esport, que és una altra història.
Vale.
Té sense teïna, podria ser una opció. Amb llimona, al gust, perquè en principi tampoc ens passarem. Llavors, amb un litro. Això li hem de ficar entre 4 o 5 cullerades de postre de sucre, sucre blanquilla, o si podem trobar maltodextrina, doncs maltodextrina, millor. Encara millor.
Mm? La mateixa quantitat de cullerades de maltodextrina?
Sí, en principi sí. Entre 4 o 6 cullerades estaria bé, eh? I posar-li 2 grams de sal.
Hosti, 2 grams de sal?
Al litre.
Però com mesures 2 grams de sal? Si, que és,
no és... Bueno, una basculeta.
No som uns narcos.
Home, si t'estàs preparant la beguda a casa, doncs, tens una basculeta ja petita, 2 gramets...
I no pot ser 2 litres i poses una cullerada de sal?
Però llavors no arribes
a... O fa 5 litres...
I... No l'estàs fent isotònica.
Però llavors no arribes
a... No, perquè si la quantitat d'aigua és... Bueno, no ho sé, clar.
Necessites 460 mil·lígrams per litre.
Mínim.
Clar, i un gram, clar. Un gram té 400 mil·lígrams. Si et queda molt salada amb 2 grams, posa-li una mica menys, però has de tenir en compte que el 40% de la sal és sodi, per com a mínim arribar a aquests 460.
Va. Okay.
Amb això pots tenir-ho tranquil·lament.
Mm-hmm. Molt bé, perfecte.
Home,
I per la resta comprem marques que siguin per esportistes, mm-hmm. però sempre mirant l'etiqueta...
Sempre.
Perquè pel que he deduït, que estigui en un súper no vol dir que sigui ni bo, ni més bo ni menys dolent, senzillament de mirar l'etiqueta. Algunes valen i altres no.
Sempre. I que porti isotònic a l'etiqueta tampoc ens garanteix que sigui realment isotònic.
Mira, això volia parlar.
Deportistas del mundo, es hora de disfrutar. Salida y fuera y explorad.
Y sentid. Seguid un poco más.
Presentamos San Miguel 00 Isotónica, auténtica cerveza 00 con propiedades isotónicas y 100% ingredientes naturales.
Bé, aquesta és una beguda que ha sortit fa relativament poc, que és una cervesa 00, venuda com a isotònica. En aquest anunci sentíem la Virem El Monte, també sortia el Pau Gasol. Vaja, que perquè estem veient i estàs dient això d'isotònic no té res, no?
Ah, però si li he posat sal. Mm. Doncs, cervesa salada.
És veritat que no, tècnicament no és una beguda isotònica i està enfocada en l'esportista, principalment per qui ho presenta. Perquè, clar, si tu associes una beguda amb la Mireia Belmonte i amb el Pau Gasol, home, i dius isotònic, va enfocada a l'esportista. Tècnicament no és una beguda isotònica i no es pot recomanar com a una beguda isotònica. Perquè,
és una beguda pel dia després.
Perquè no ho és. Bueno, jo tinc la meva opinió de les begudes 00.
Ah, jo també. Això estarem d'acord de seguida. Eh?
Quina és?
Bueno, depèn. Depèn. Però, bueno, me la reservaré.
Escolta una cosa. Aquests pots que venen en aquestes botigues que són de polvos, també és beguda isotònica?
Ja.
Perquè es desfan. O sí. Es compren quilos i quilos. De
Tu pots comprar beguda isotònica ja feta, hidratada, o per preparar, que de fet amb proves de llarga distància, normalment el que fem són bossetes petites, amb autocierre, amb la dosi correcta, perquè sempre hi ha aigua a les proves. Llavors, quan puguis agafar l'aigua, fiques el sobret i llavors ja tens la beguda preparada.
Vale.
Sí, però la pots comprar amb pols o amb líquids.
Doncs ja sabem una mica més sobre les begudes isotòniques, que hem de mirar sobretot que tinguin entre un 4 i un 9% de carbohidrats, o de sucres, si voleu, quan mireu l'etiqueta, i entre 460 i 1.150 mil·lígrams per litre de sodi. Com que no posa sodi l'etiqueta, posa sal, normalment, doncs recordeu que un gram de sal són 400 mil·lígrams de sodi. I amb això una mica feu els números, us apunteu, ja sabeu per on van els trets quan aneu a comprar o busqueu una beguda isotònica. I per fer-la a casa, doncs mira, penjarem una mica la recepta al blog i així podeu tenir la recepta d'aquesta beguda isotònica casolana. I ens quedem amb les ganes de saber l'opinió del Jaume sobre les begudes 00, però és igual.
El bloc, pengem el bloc també.
Pengem el bloc, sí. Jaume, moltíssimes gràcies. Ens veiem la setmana que ve.
A vosaltres.
Gràcies, Jaume. Fins la setmana que ve.
Sants i Estalvis. La salut que depèn de tu.
Hem rebut consultes a Twitter, @sansiestalvis, i a sans@catradio.cat.
Sí, en tenim unes quantes. Per exemple, la Sandra de Calella de Mar em pregunta per correu quanta aigua cal beure cada dia. Doncs mira, Sandra, beu quan tinguis set, sobretot, i no deixis mai que la boca se t'assequi. Ja, i que quan notis això... Què, l'estic contestant a la Sandra?
No. No està mal, el consell. Però veus? No t'ho pregunta... Ho pregunta el programa.
Ah, doncs... Va, sí,
a veure, és una bona pregunta.
Ah, ja l'he dit jo.
És molt bona pregunta. I la teva resposta no va desencaminada, eh? Ara, a més, tothom va amb l'ampolla d'aigua sota el braç, com si estiguessin creuant un desert. Anem a veure què ens diuen els estudis.
Ai, no, ara ens fotràs un rotllo d'aquests llarguíssims.
A veure, si ho fem bé.
Doncs espera que agafo aigua.
L'aigua, com sabeu, és essencial per la vida, intervé a la majoria de les reaccions químiques del cos, és clau per absorbir nutrients i en processos d'eliminació, i sense aigua la sang no podria ser transportada als teixits. A més, també ens ajuda a mantenir la temperatura corporal amb la sudoració i la transpiració.
Estem fets d'aigua, noi? Què vols
que digui? Sí, senyor, és veritat. L'aigua representa aproximadament el 55-60% del pes corporal. Vaja, que si peses 65 quilos, que no seria el teu cas, David, 39 d'aquests quilos són d'aigua. Aquest percentatge es redueix si tenim molt de greix corporal, que sí que seria el teu cas.
Escolta, no passo mai fred jo.
No. I amb l'edat, que també seria el teu cas. I el meu, malauradament. Les persones grans només tenen un 45% d'aigua.
Ai, pobretes, per això beuen tant. Escolta, però anem per feina. Quanta aigua hem de beure? Els 8 gotets, 2 litres, 3 litres?
Les necessitats varien en funció de les circumstàncies, temperatura, humitat o nivell d'activitat física. Sempre hem sentit a dir que hauríem de beure uns 8 gots d'aigua al dia, o aproximadament 2 o 2,5 litres. Però, si revisem la majoria de articles científics, aquesta afirmació no té gaire sentit.
Vaja, i per què es diu, doncs?
Perquè aquesta recomanació és una mala interpretació d'un article científic que es va publicar fa un temps, a l'any 1945, als Estats Units, i que deia que s'havien de beure 2,5 litres d'aigua al dia. Però aquest article deixava molt clar que molta d'aquesta aigua la traiem dels aliments.
Ah, ja està, les fruitetes i verduretes.
Que també compta aquesta aigua. Per tant, el consell científic que hi ha el més científic de tots és aquest. Beu quan tinguis set...
Veus, això ja ho he dit jo.
Al llarg del dia...
Això ja no.
I amb petites ingestes.
Escolta, i la gent que no té mai set, què?
Pot ser que hi hagi gent que no tingui set. En general, quan perdem més d'un 0,8% d'aigua corporal és quan apareix la set. Però aquest mecanisme pot estar alterat en criatures petites, en persones grans, si patim alguna malaltia, i en esportistes quan estan fent un gran esforç. Així que en aquests casos hem de beure de manera regular encara que no tinguem set. De cara als esportistes, un dia d'aquests en parlarem a fons a la secció de notícia esportiva del Jaume Jiménez, que és important.
Escolta, Adam, he sentit a dir que el color del pipí serveix per saber si estem ben hidratats. Això és veritat o no?
Per què parles en veu baixa?
No, perquè parlo de pipí, escolta'm.
Clar. A veure, en general, sí, el color de la nostra orina, si és fosc o si orinem poc, podem posar la mà al foc que ens cal aigua. Això també, però, és una regla general, perquè no sempre és així. Alguns aliments, com per exemple la remolatxa, poden acolorir el pipí, pot sortir vermell fins i tot, i també alguns suplements de vitamines i alguns medicaments. Per tant, és una regla que serveix en general, però en alguns casos potser no. No us espanteu si sempre feu pipí fosc i heu menjat remolatxa.
Em fa por preguntar, perquè em sembla que ja sé la resposta, però va, què bevem, doncs?
Doncs aigua. Aigua o infusions. Els refrescos són una mala idea perquè contenen massa sucre i altres ingredients que no són gens saludables.
Només aigua, infusions? Quin avorriment, no? Birra, vi o coses aquestes?
Aigua.
Green Vita. Restaurants de cuina saludable, compromès amb el producte i sabor, patrocina La Cuina que Cura.
Ah, Hem entrat a la cuina i mira, ens hem trobat a la Gina Estapé, que és dietista i cuinera integrativa i que està fent coses per no haver de posar llet a tot arreu pel calci, no?
Exacte.
Perquè avui parlarem d'alternatives als làctics per tenir els ossos ben forts i forts i flexibles i que estiguin en condicions. Perquè no tot s'acaba amb els làctics, Gina.
No tot s'acaba amb els làctics. Bona tarda. De fet, no. De fet, sobretot els làctics es recomanen pel seu contingut en calci, perquè és fàcil que amb un got de llet puguem absorbir una bona quantitat de calci, però no és l'únic aliment que em porta i, de fet, n'hi ha altres aliments que tenen un millor nivell d'absorció que no pas el calci. Que ara veurem quines alternatives tenim. De fet, també hi ha estudis que mostren que no hi ha una relació entre una ingesta de llet de calci durant l'adolescència amb la prevenció d'osteoporosi en l'edat adulta. Per tant, això ja ens indica també de que la llet o els lactis tampoc són necessaris o són indispensables per tenir o no osteoporosi a l'edat adulta. De fet, hi ha molts altres factors que hem de tenir en compte i moltes vegades és més important allò que traiem que no allò que afegim. És a dir, un excés de sal, per exemple, fa que hi hagi més eliminació de calci per l'orina. Mm-hmm. O tot el que són els sucres i aliments processats, amb sucres afegits també i altres productes, ens desmineralitzen perquè fan que el calci surti dels ossos. Per tant, per molta llet que prenguem, si tots aquests productes industrialitzats o la nostra alimentació segueix sent dolenta, és molt probable que igualment puguem tenir osteoporosi de grans i no estarem fent prevenció. És a dir, primer hauríem d'eliminar tots aquests productes i després sí que hem de tenir en compte el calci, sigui d'un lacti de qualitat o d'altres fonts que n'hi ha moltes, o també tenir en compte altres coses com l'exercici físic, que també és vital, la vitamina D, la vitamina K, el magnesi, entre moltes altres paràmetres.
Fòsfor, etc.
Exacte.
Molt, i, bueno, i a quines altres fonts podem fer servir per calci? Per exemple, no sé, ens hem quedat amb ganes de saber quines fonts són millors per absorbir el calci que no pas els làctics.
Mira, un grup d'aliments o un grup de vegetals més aviat que aporta molt calci, que n'absorbim molt bé, són tot el que són les crucíferes, que són tot el que serien el bròquil, la coliflor, la col, el romanesco...
Sí. No, que sí, m'ho apunto, sí.
Tot aquest grup d'aliments...
La coliflor especialment és la bomba, eh?
Sí, sí. Tot aquest grup d'aliments de verdures...
Amb beixamel i gratinada, boníssima.
Tot aquest grup de verdures tenen una tassa d'absorció molt més elevada. De fet, es calcula que el calci de la llet s'absorbeix en un 32% aproximadament i el del bròquil, per exemple, s'absorbeix en un 61,3 i el de la coliflor en un 68. Per tant, n'aprofitem molt més el calci d'aquestes verdures que no pas el calci de la llet. I, per tant, introduir-los a la nostra alimentació, a més ara, a l'hivern, que és temporada, bueno, ara ja comencem a entrar en primavera, però igualment també en continuem trobant i és molt interessant fer-les servir. I és molt interessant, sobretot, el tronc, també, que moltes vegades agafem el bròquil, el tallem les flors i el tronc el tirem tal i com ens ha vingut. I el tronc, si el pelem i el rentem bé i l'aprofitem, el podeu tallar daus i el podeu afegir a la mateixa cocció del bròquil, és fantàstic perquè és on trobem més quantitat de calci. De fet, si recupereu la recepta del segon programa que fèiem amb el bròquil...
El bròquil amb la crema de bròquil.
Exacte, podeu aprofitar el tronc i fer-ho servir de la mateixa manera.
Què més enllà de les crucíferes?
Més enllà de les crucíferes, també tenim el peix blau petit, que tot el que siguin les espines, sobretot si ho prenem en conserves.
Una sardina en llauna?
Una sardina, per exemple.
Sencera. Exacte. Si no, eh?
No, si no, no.
D'acord.
És a dir,
què vols dir? Ens hem de menjar l'espina?
Ens hem de menjar l'espina, perquè l'espina serien els ossos del peix i és el que ens aporta realment el calci. Després, altres fonts, també solien les llavors, sobretot les de sèsam, que tenen un contingut de calci molt elevat, també. El que passa que les llavors les hem de moldre, perquè si no, tal com entren, surten. És a dir, les hem de moldre i després, un cop moltes, les podem afegir en cremes, en amanides, allà on en llegums, on vulguem. Després, també la tahina, que és en forma de pasta de sèsam, també seria una altra opció. Més coses, els fruits secs, com per exemple les ametlles, també destaquen per ser molt riques en calci, la fruita de secada, com les figues seques, també aporta molt calci, les algues, també, que si sou consumidors, doncs
les
algues...
A l'Adam li encanten les algues.
També les podem incloure.
Sí, l'únic que les algues hem de
vigilar perquè hem de menjar
molt poqueta. Sí, ziki, azuki, ziki, kombu, tal.
Corea cero.
Però... Poca quantitat.
Exacte. Màxim una cullerada super hidratada, perquè porta molt iode i podríem prendre en excés. Mm-hmm. Però totes aquestes fonts també serien interessants. Els llegums també porten calci, com per exemple els cigrons, les altres també, però bueno, els cigrons també en porten.
I els formatges, quan arribaràs als formatges?
A veure,
diu que vol calci, aliments amb calci.
No, perdona, tu en quin programa estàs? A veure, estem parlant de fonts
i calci.
Alternatives als làctics.
El formatge sempre ha sigut una alternativa al làctic, no?
El formatge no és un làctic, fill meu?
Bueno, però...
Pues estem parlant de fonts alternatives al
làctic. El làctic és el de la cullera, els iogurts i cremes...
Que ve de la llet.
Formatge, també.
Formatge... Home, el formatge sí, clar que té molt calci. Però que mira el tio amb
el
mòbil encès.
El meu dietista.
El teu dietista que es vol suïcidar sí. directament.
És el professor de Zumba.
Sí, més, de fet, ja que parlem del tema, sí que és cert que els formatges tenen molt més calci que la llet, per exemple.
Exacte.
Però estem parlant d'alternatives als làctics. Pels que no en vulguin prendre...
Perquè no els hi senti bé.
Perquè no els hi senti bé per la raó que sigui, no? O perquè vulguin prendre fonts alternatives de
Exacte.
Calci, eh?
Aleshores, tots aquests aliments...
Total, que sí, que té molt el calci el formatge.
Vale, per tant, si vull calci, puc menjar formatge, no?
Jo apostaria més per aquestes fonts alternatives.
Vale, les crucíferes, vale. Carxofes no són crucíferes, no?
No.
Molt bé, vale, perfecte.
Aleshores, tots aquests aliments serien unes bones alternatives. Després també podem optar, si no volem prendre llet i prenem llets vegetals, i amb llets vegetals que són enriquides amb calci. Aleshores,
ara volia preguntar-t'ho això, perquè poden ser font de calci, però només si estan enriquides
només
amb calci.
Només si estan enriquides, perquè si no, per exemple, una beguda d'ametlla, podríem pensar com que porta ametlla, porta molt calci, però és tan poca la quantitat que porta.
És tota aigua, allò.
Exacte, no podem comptar amb aquesta font com que realment porti calci, a no ser que realment ho posi, que estigui enriquida, que aleshores normalment van enriquides amb una alga que porta calci, aleshores sí que ens aportaria una certa quantitat.
O sigui que com a regla, les begudes, els liquats vegetals no són una alternativa a la llet perquè fa el calci, a no ser que estiguin enriquides
Exacte.
Amb calci. Aleshores sí, molt bé.
Sí.
Perfecte. Vale, molt bé. Doncs jo crec, sembla que el dibuix està una mica... Bèstia.
Pastilles de calci, si no m'agradés tot el que ha dit, per exemple, anar a la farmàcia i teniu calci, no sé, en venen? Suposo que en venen, no?
Sí, però estem... Jo crec que amb això estem amb el de sempre, no? Que si estem afegint...
Que ja sé que no és nutrició i que no són aliments i que s'ha d'agafar tots els aliments, però dius, home, no m'agrada res del que... Ni la llet, ni els làctics, ni res, però home. Mira, cada setmana em prenc una pastilleta de... O cada dia, no ho sé, si necessites calci cada dia.
En general, tots els suplements i complements no serien mai substitutius dels d'alimentació. Mm-hmm. Si aquesta és la regla. Llavors...
Si pots
treure
els aliments
llocs,
millor.
Si pots treure els aliments
millor. Però també podria ser, o no? No, t'he fet una cara...
No, perquè llavors, si no menges aliments amb calci, tampoc menges amb magnesi...
Se'm cauran les dents, no? Perquè les vull.
No sé què, és un desastre. Alguna recepta, vinga.
Mira, és una recepta per aprofitar un peix blau petit, que són les sardines, i que a més també porta la tahina, que és la pasta de sèsam, i per tant farem aquí un poti-poti, un paté vegetal, bueno, vegetal en aquest cas no seria, seria un paté.
Molt bé.
Molt ric en calci, que seria un paté de sardines i pastanaga. Què porta aquest paté? Necessitem 3 o 4 pastanagues, en funció del tamany que tinguin, mig pot de sardines en conserva de vidre, o si fem servir una llauna, doncs amb llauna. L'única premissa, o sigui, per mi la més important, és que l'oli que porti les sardines sigui oli d'oliva verge extra, que moltes vegades trobem amb girassol, trobem amb molts altres olis que no ens interessen. És a dir, l'oli que sigui primordial, que sigui verge extra. Després, una cullerada supera de tahina, que és aquesta pasta de sèsam, 40 ml d'oli d'oliva verge, que també podeu aprofitar el propi que ve amb la llauna, que així també té el regustet al peix, el suc de mitja llimona, una cullereta petita de sal marina, o si feu servir la pasta d'omeboshi, si la coneixeu, també la podeu afegir. La pasta d'omeboshi...
L'omeboshi és aquella cosa que tan escarosa que sembla una pruneta petita i, sí, i podrida?
Sí, però aquí no es nota aquest
no
sabor.
Cal.
Aquí
no cal,
que no es nota
Gina.
El sabor aquest, així àcid i tal. Aquí li dona un punt de sal. Que
sí, li dona un punt de sal, no es nota aquest gust diferent. Que... I si no, doncs les poses sal i ja està.
Us creuen amics vosaltres mateixos, és que no...
No, però si t'està dient que pots posar-hi sal,
pots
també.
Pots posar-hi sal.
Perfecte. Sal Maldon, puc posar sal gruixoteta més bona?
Home, aquí va millor la fina, per triturar-ho millor.
Va, compro.
Després, una cullereta de comí en pols i opcional podem afegir unes 3 o 4 branques de julivert. Aleshores, pelem les pastanagues, les posem en un processador d'aliments, la triturem bé fins que quedi ben petitona, afegim la resta d'ingredients i ho triturem tot. I ja està. I tenim un fantàstic paté per esmorzar, com a alternativa també per algun berenar, per exemple, els nens. Els nens solen ser bastant reàcids a tot el que és el peix blau petit, però aquest paté sol agradar molt.
Així
per tant,
els icoles, també.
Els icoles, sí.
I la sardina tota, amb la pell, bueno, clar,
tota.
Amb l'espina, tota.
Bueno. I queda molt més camuflada i queda molt bona. I també pot ser una alternativa, un dia que arribes tard a casa, no tens res per sopar i tens una mica d'amanida o una mica de verdura i vols afegir-hi alguna altra cosa, doncs fas aquest paté i també ens aportarà doncs, proteïna i altres beneficis.
Molt bé, recordeu que pengem totes les receptes al nostre Instagram, que és Sants i Estalvis, és superfàcil de recordar. I que allà també hi ha les bases del concurs. Recordeu que per participar al concurs que fem a la cuina que cura amb Greenvita, un sopar per dues persones o un dinar a qualsevol de restaurants Greenvita de Catalunya, doncs el que heu de fer és primer seguir Greenvita i Sants Estalvis a Instagram, després enviar una recepta saludable amb fotografia a sants@catradio.cat. una recepta que tingui algun dels ingredients estrella de les receptes de Greenvita, o quinoa real, verdures de temporada, arròs, venere, arròs vermell, pollastre de corral, peix fresc, vedella, eco, kale, kale, edamame, tofu o llentia caviar. Entre les millors receptes amb fotografia, doncs sortejarem aquest àpat per dues persones als restaurants Greenvita. Que dius, ah, que ha anat molt ràpid, que no m'he enterat de les bases. A Instagram, a Sants i Estalvis, també teniu les bases ben explicades perquè hi pugueu estar una estona i sapigueu quins són els ingredients i què s'ha de fer i tot.
I si no, podcast, repetiu el programa i
si no,
escolteu,
fas pausa, tires enrere. Exacte. I ja ho tornes a tenir. Perfecte. Que això em fa una mica més de mandra. Moltes gràcies.
A vosaltres.
La setmana vinent més.
Fins la setmana vinent.
Merci.
Greenvita, cuinem de veritat, ha patrocinat La cuina que cura.
Fa un parell de setmanes, la Fundació Catalunya La Pedrera va organitzar les seves segones jornades de productes d'alimentació ecològics. S'hi van fer diverses taules rodones i s'hi va presentar un estudi sobre el consum de productes ecològics a Espanya. El discurs inaugural va ser a càrrec de Carlo Petrini. És un referent, com sabeu, a la defensa de la sobirania alimentària. L'any 2008, el diari britànic The Guardian va dir que era una de les 50 persones que podrien salvar el planeta. El 2016 va ser nomenat ambaixador especial de la FAO a Europa per la Fam Zero. Petrini defineix el menjar com un plaer, però també com un acte agrícola, seleccionant aliments de bona qualitat, productes que a través del seu procés de producció respectin el medi ambient i les tradicions locals, afavorint la biodiversitat i una agricultura justa i sostenible. Produir, per tant, com un acte gastronòmic que reuneixi almenys tres requisits: bo, net i just. Això és el que ens va explicar Carlo Petrini quan vam parlar amb ell fa un parell de setmanes al Mont Sant Benet. Señor Petrini, muchas gracias.
Hasta usted.
Estabas explicando ahora en la conferencia que todo está conectado. Que las cosas no están separadas. De que cuando hablamos de alimentación estamos hablando de sociedad, de economía, de cultura.
Exactamente. A mí me interesa mucho explicar esta idea con la palabra gastronomía. Porque en el tiempo la gastronomía perdí su valor holístico. Está una cosa de recetas, de show, de manifestación. No, la idea holística es que todo es conectado. Y hablar de gastronomía significa hablar de economía, hablar de antropología y también no solo de recetas, más de agricultura, zootecnia, salud, todo conectado. En este momento es muy importante también a nivel de estudios. La nuestra universidad, por ejemplo, tiene diferentes disciplinas. Y muchas veces el catedrático de una disciplina no interagisce con la otra. Esto significa que no tiene una visión holística, sino tiene una visión sectorial. En la gastronomía necesitamos un cambio profundo.
Y usted lleva muchos años desde que fundó el movimiento Slow Food. ¿Qué se ha conseguido en todo este tiempo? Antes hablaba usted de que ha habido un cambio de mentalidad importante, pero también tenemos la sensación de que hay mucho trabajo por hacer todavía.
El cambio se realizó y a nivel de nuestro movimiento, que es una pequeña realidad, pero la red ahora es en 160 países. Cambió la sensibilidad, cambió la idea de agricultura de proximidad, cambió la idea de trabajar por el valor y no solo por el precio. Esta es una realidad que estamos en el cambio profundo. En el mismo tiempo tenemos otro problema que antes no existía. Por ejemplo, nunca más como en este momento la concentración de poder en pocas manos es la realidad de la alimentación. Eso significa que hay multinacionales que tienen productos transgénicos, pesticidas, tiene comida, tiene medicinas, tiene todos, en pocas manos. Esta es una novedad increíble, esta concentración del poder. Necesitamos fortalecer la microempresa más difundida en el territorio y que trova en la economía local su fuerza, pero en el mismo tiempo tiene una visión global. No es localista sin mirar nada en el mundo. Es local y en el mismo tiempo tiene una visión global.
Vamos a trasladarlo a nivel de usuario. Iba a decir consumidor, pero es una palabra que sé que a usted no le gusta. Pero cuando yo compro un producto local, del área próxima a donde yo vivo, ¿qué estoy haciendo y qué estoy consiguiendo respecto de la diferencia de comprar un producto que no sé de dónde viene? ¿Cuál es la diferencia o las diferencias fundamentales entre, no sé, comprar una, en este caso, una manzana de Lleida, ¿no?, que estamos en Cataluña, o comprar una manzana de Chile?
Hay que... La manzana del Chile está un transporte que consuma CO2. Hay una manzana que necesita estar en un barco y por preservarla puede ser que esta manzana está recogida antes de su maduración y después tiene conservantes. No es usted. Pero la cosa más importante es la economía local. La manzana de Lérida es una manera de fortalecer la economía local. Nosotros miramos en el 2008 el desastre de esta visión de globalización económica, 2008, y esta crisis económica está ancora en este momento, esta visión. ¿Cómo se puede sortir de una crisis económica de este impacto impresionante? Reconstruyendo una economía local donde los ciudadanos hay un rol de participativo. La verdadera fuerza es la democracia participativa. Si nosotros no vamos a realizar estas realidades, nosotros no conocimos nada de alimentación, porque muchas veces no conocimos que esta manzana llega de Chile, puede llegar de Italia, y por fortalecer la economía local necesitamos información, mucho más información. Y me encantó esto trabajo de análisis, porque miré que la tendencia verso la agricultura de proximidad es mucho más fuerte. Esta es un buen inicio.
La última que nos acabamos. Estaba usted diciendo también en la conferencia que el sistema alimentario global, el generalizado, es criminal. Que a mucha gente le puede parecer una palabra muy fuerte, pero usted tiene argumentos también muy fuertes para defender esa palabra, ¿no? ¿Por qué lo tilda de criminal?
La palabra es fuerte, pero si nosotros vamos a mirar los resultados de esta economía agrícola, de este sistema alimentario, vamos a ver que nosotros conscientemente vamos a destruir el futuro de nuestros hijos de la futura generación. El desperdicio, la biodiversidad que va a faltar, la situación del agua, la situación de la fertilidad del suelo, son cosas criminales. y algunas veces no tiene información de esto, porque comida es comida, no hay diferentes, pero en este momento, y yo pienso siempre en manera más intensiva, esta realidad va a ser conocida. Por la última cosa, si esta realidad productiva, si este sistema agrícola implementa maladías como diabetes de tipo 2, como que soy yo, la obesidad, celiaquía, esto es un problema verdadero. Porque mucha gente dice, yo voy a pagar menos el alimento. Claro, pero después tú pagas medicinas. Estas son lo que se llama en economía, que son las externalidades negativas. Yo pienso que costa poco, pero no costa poco. Costa mucho más, conto todos.
Para acabar, ¿qué podemos hacer nosotros en el acto de comprar? ¿Qué podemos hacer diferente de lo que hacemos para cambiar las cosas, como compradores, como consumidores?
Las tres palabras importantes son local, estacional y ecológico, biológico. Estas tres palabras son todas juntas. ¿Por qué? Con el local fortalezco la economía local y los productos no viajan en manera irresponsable. Con lo estacional yo respeto el ritmo de la naturaleza y la calidad de la alimentación. Y con el biológico, con el ecológico, yo voy a no destruir el medio ambiente por el futuro de nuestros hijos.
Muchísimas gracias, Carlo Petrini.
Muchas gracias a usted.
Sants i Estalvis. Més anys a la vida, més vida als anys. Amb Adam Martín.
I wish you smiled a little funny. Not just funny, really bad.
La setmana passada es va celebrar el Dia de la Dona Treballadora. En vam parlar just al final amb l'Esther Vives. Va ser, com sabeu, dijous 8 de març, amb vaga feminista inclosa. Aprofitant la proximitat en el temps, avui l'Esther ens fa un repàs a quin ha estat i quin és el paper de la dona al camp i a la cuina. Esther, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, David.
A veure,
bona tarda.
No em diguis que això de l'agricultura també és una cosa més de dones que d'homes, eh?
Doncs encara que no ho sembli, és així. Perquè primer l'agricultura i l'alimentació hauria de ser de cosa de tots. És un tema prou important com perquè tots ens preocupem i ens impliquem. Però, en canvi, quan mirem les dades de qui són els que tenen la propietat de la terra, qui estan al capdavant de les explotacions agrícoles a casa nostra, quan mirem també, doncs això, la propietat de la terra, però qui forma part dels sindicats agraris, bàsicament hi trobem homes. Què vol dir? Que no hi ha dones, que no n'hi ha hagut, al contrari, les dones han tingut un paper molt important en l'agricultura al llarg de la història i encara avui en dia. Però què succeeix? Que són les grans invisibles. No consten enlloc. I amb les dades ho constaten, eh? Dades del Ministeri d'Agricultura diuen que un 80% de les dones que viuen al món rural col·laboren d'una manera o altra en les explotacions agràries, ramaderes, però què succeeix? Que són les àvies, les mares, les filles que col·laboren en l'explotació, però en canvi no estan a cap paper i per tant no cotitzen per la seguretat social, no cobren res si tenen una criatura. Per tant, el que veiem és que la dona té un paper central aquí a casa nostra en l'agricultura, però no hi és, perquè del total d'explotacions agrícoles que tenim a Catalunya, només 2 de cada 10 al capdavant hi ha una dona. Per tant, veiem que hi ha un desequilibri molt important entre el que són les xifres i el que és la realitat.
Això a casa nostra. I a nivell global, suposo que deu ser encara més terrorífic, no?
Sí, a escala global el que veiem és que en els països del sud encara avui en dia es calcula que entre el 60 i el 80% de la producció de menjar està en mans de les dones. Per tant, tenen un paper central pel que fa a l'alimentació de les famílies, de les comunitats, però en canvi la gran paradoxa és que malgrat que les dones són les que tenen un paper essencial i fonamental en la producció d'aliments, són les que més passen gana. Les xifres de la FAO, l'Organització l'Organització de les Nacions Unides pel que fa a l'agricultura i l'alimentació ho deixen clar. Un 60% de la fam crònica en el món la pateixen les dones. Per què això succeeix? Doncs succeeix perquè tenim un sistema en el qual la dona treballa a la terra, però no té la propietat de la terra. La propietat de la terra, bàsicament, la tenen homes. Treballa a la terra, però no té accés al crèdit agrícola. Hi ha informes d'Intermon Oxfam que diuen que només un 1% dels crèdits agrícoles a nivell global el tenen les dones. Imagineu-vos. Un 1%. Segons dades d'Intermon, no treballen la terra, però no tenen accés a la maquinària. Això és fruit d'un sistema patriarcal que menys té invisibilitza el treball de la dona. Per això, precisament, la setmana passada vam fer la vaga que vam fer. Les dones tenen també en l'agricultura un paper central, a casa nostra i a escala global, però, en canvi, no se les veu, i això té conseqüències nefastes, evidentment, per elles, perquè la fam, evidentment, les colpeja de ple, en especial en els països del sud.
Tenim una cançó, oi?
Exacte, sí. Avui porto una cançó que es diu ni més ni menys que La pagesa.
Sentit de l'humor i crítica al mateix temps, eh?
Sí, això que heu escoltat és el que anomenen elles folk calentó.
Es diuen com el grup?
Elles es diuen Roba Estesa, és un grup integrat bàsicament per dones feministes que fan lletres amb un contingut radical en el sentit d'anar a l'arrel dels problemes i denunciar-los, uns temes combatius, i diuen que fan això, folk calentó, un folk pujat de to, i precisament aquest tema, La pagesa, diuen que és el màxim exponent d'aquest tipus de folk que elles fan. La pagesa forma part del primer disc de Roba Estesa, Descalces, i preparats i preparades perquè a finals d'aquest mes de març treuen un nou disc amb lletres igual de combatives, feministes, per tal de canviar les coses.
Molt bé. Estàvem parlant abans del camp. Anem a un altre aspecte que té a veure també amb el paper de la dona, que és els fogons, a la cuina.
Sí. Quan mirem...
Sempre pensem que és el territori femení
machista,
per excel·lència.
Que ets un machista.
Històricament és com ha estat sempre.
És una fotografia de la realitat, tristament.
Però això veus, hi ha menys xefes, o no sé com es diuen, xef, dones.
Exacte.
Que xefs homes.
Sí, això també ho veiem. D'una banda, en els fogons, a casa, hi ha un gran desequilibri per al que fa al paper de les dones i els homes, i al llarg del temps ho hem vist així, només cal mirar sovint a les nostres pròpies famílies. A casa meva, per exemple, la cuina era un territori vedat a d'altres persones que no fossin la mare de la família. Fins i tot les criatures no hi podíem entrar. I les dades corroboren aquesta realitat. L'última enquesta d'usos del temps de l'any 2009-2010 doncs diu que així com un 80% de les dones cuinen, per tant, 8 de cada 10 dones cuinen a casa i s'encarreguen doncs de l'alimentació familiar, pel que fa als homes, només un 46% dels homes cuina. Per tant, quasi un 5 de cada 10 homes cuina a casa. Hi ha una diferència important pel que fa doncs la implicació de les dones, com diuen les xifres, en relació als homes.
I això tenen en compte que la presència del mercat laboral pràcticament és la mateixa.
Exacte.
Vull dir que les dones treballen i cuinen més i els homes treballen i cuinen molt menys.
Exacte, és el que diem de que les dones no només carreguen amb el que és la feina remunerada, sinó també moltes vegades amb la feina que es considera gratuïta a les llars. I quan les dones entren a la cuina, no oblidem, elles hi dediquen 1 hora 44 minuts, que els homes hi dediquen 55 minuts. Per tant, sembla que van més ràpids i no hi dediquen pas tant de temps.
Cara, per tant, les feines que fan homes i dones a la cuina són diferents, també, eh?
Sí. Les dones s'encarreguen més de l'organització. I això, com deia abans, si fem un repàs al que ha passat sovint en les nostres cases és així, no? Les noves generacions han anat canviant, però sobretot en les cases dels nostres pares, molts cops ho hem vist, la dona s'encarregava d'organitzar la cuina, el que s'havia de comprar, cuinar, les festes de Nadal són un gran exemple, o les festes... En canvi, qui s'encarrega de la barbacoa?
Ah, o la paella del diumenge.
El foc, el faig jo.
Sí, senyor, home. És aquesta cosa primitiva.
No oblidem. I els homes són, en general, no, allò, la llista de la compra i anar a comprar al súper. No, home, no és això. No és això.
I a més, es fa la barbacoa o la paella amb uns ingredients que t'han posat al davant, o que els hi han posat a davant, no?
Exacte.
Que vés a saber d'on han sortit.
La mise en place, la paella.
Com sempre, és aquesta feina invisible d'organitzar, d'anar a comprar, de pensar. És que jo penso... Clar, jo sí que organitzo el tema de la cuina, I pensar, només pensar en els àpats de cada dia ja és un desgast energètic considerable. Anar a comprar i tot plegat és un tema important. El que deia el David abans, a l'alta cuina, en canvi. És a dir, la dona a la cuina domèstica és qui té més presència i, en canvi, tots els xefs internacionals tres estrelles, per cada dona deu haver-hi, no sé, 30 xefs, no?
Sí, el que veiem és que quan la cuina fa referència a un àmbit públic i és valorada, aleshores els homes hi tenen un paper important, però quan la cuina és un àmbit privat, és en l'àmbit domèstic, és les dones qui tenen la major presència i, a més, una presència que no és gens valorada i és menys tinguda. De fet, l'any passat es van repartir uns premis de gastronomia de la Comunitat de Madrid que van generar molta polseguera a les xarxes socials perquè es van entregar 11 premis de cuina, de professionals de cuina, i aviam si em saps dir d'aquests 11 premis quantes dones van ser premiades?
Ai, una.
Mitja.
Cap.
No arribava ni a una. Es van donar 11 premis a 11 homes i un d'aquests premis era compartit entre el marit i la
no
muller. Això va generar molt de debat sobre el masclisme, també a la gastronomia, en el món de la restauració, i jo he volgut anar a mirar què passa aquí a casa nostra, no? Perquè aquests eren els premis de la Comunitat de Madrid, i he volgut mirar què passa, per exemple, a l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, i he mirat des de l'any 2010 al 2017 el número de premis que s'han donat a cuiners, a professionals de la cuina, i s'han donat un total de 25 premis. I d'aquests 25, 4 dones han estat premiades.
Mare, pitjor,
per tant,
pitjor que els Oscars, tu.
Veiem que la cosa està molt i molt malament.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Va, que sempre volem alternatives, també. Què podem fer? Comencem pel camp, per exemple. Què es pot fer amb el tema agrícola?
Doncs les pageses fa anys que s'estan organitzant en aquest context i van aconseguir l'any 2011 una petita victòria. Es va aprovar el que es coneix com la Llei de Titularitat Compartida de les Explotacions Agràries, que és una llei que permet que, malgrat que la finca estigui en nom de l'explotació agrària, en nom de l'home, la dona també pugui ser cotitular i, per tant, pugui tenir una sèrie de drets, de baixes, d'indemnitzacions si és necessari. Què succeeix? S'aconsegueix aquesta llei de titularitat compartida, però el govern espanyol no hi dedica recursos, no la publicita, i per tant ha tingut poc èxit real. Poques dones s'han sumat, doncs, en aquesta mesura. Aleshores, moltes vegades es fan iniciatives que són aparador, però en canvi no tenen un efecte real.
Es fan legislació, però no s'animen a portar-la endavant amb totes les ganes que caldrien.
Per tant, s'aconsegueixen petites victòries en el camp. Aquesta és una victòria important, feia molts anys que es portava demanant, però cal anar més enllà.
I anem a la cosa domèstica, perquè, escolta, que això passés fa 300 anys, que les coses eren com eren i no hi havia dones al mercat laboral, que només ho analitzo, poso les dades, eh? S'entenia, però ara, al segle XXI, com ho podem solucionar, això del repartiment de feines a la cuina?
Mira, aquí l'economia feminista ho ha vingut senyalant. Tot el que és el treball a la cuina, però tot el que té a veure cuidar les persones dependents, a les criatures, forma part del que s'anomenen treballs de cures. I són treballs que és necessari visibilitzar, que és necessari valorar, que és necessari donar importància, que és necessari dir clarament que s'han de compartir entre homes i dones. I hauríem de començar també perquè la canalla, els més petits, entrin a les cuines de casa, que aprenguin a cuinar a les escoles, i per tant cal un canvi social important, i també cal que l'administració s'impliqui en campanyes de sensibilització sobre aquest tema.
I tot això en un context on, tant se val, homes i dones que a vegades estem cuinant menys.
Sí.
Aquell és el context que fa que al final s'empobreixi també la dieta.
És curiós perquè cada cop ens preocupa més el menjar, però mengem pitjor. No? Sí. I per tant, bé, programes com aquests valen la pena, no? Ens tirem una mica de floretes perquè és així,
gràcies.
No? Perquè, clar, cal reflexionar sobre què mengem, treure l'entrellat de tot plegat i veure que bé, és un tema essencial i que cal canviar molts d'hàbits que tenim en positiu.
Per acabar el rebost, què hi tenim avui?
Doncs avui us porto una revista que crec que val molt la pena. Es diu la revista Sobirania Alimentària, Biodiversitat i Cultures, i en concret us recomanaria dos números d'aquesta revista, que és completament accessible online, un número dedicat al tema que avui tractem, a la dona pagesa, i també un altre número dedicat a l'economia feminista i els seus vincles amb l'agroecologia, amb la sobirania alimentària. És una revista que val molt la pena perquè, més enllà que ens dona mil i una recomanacions i ens planteja alternatives perspectives, tant des del punt de vista pràctic com polític, sobre com avançar cap a una alimentació més justa, des del punt de vista de la salut, però també des del punt de vista mediambiental i comunitari, té una perspectiva molt clara de gènere. I, de fet, aquesta revista, l'any passat, el 2017, va rebre un dels premis de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya, un premi a la comunicació no sexista. I, per tant, recomano a tots els oients que, si els interessen aquests temes vinculats a l'agroecologia, accedeixin a la pàgina web de la revista Sobirania Alimentària, Biodiversitat i Cultures, i allà on diu números es poden descarregar i llegir articles interessantíssims sobre temes com els que hem tractat avui i molts d'altres.
Molt bé. Sobirania Alimentària, Biodiversitat i Cultures. Aquesta és la revista que ens recomana avui al Rebost, l'Esther Vives. Esther, moltes gràcies. Ens veiem la setmana vinent.
A vosaltres.
Sants i Estalvis. Salut i alimentació a Més Cat Ràdio.
Doncs ho deixem aquí. Fins aquí el Sants i Estalvis d'avui. La setmana que ve més notició esportiva amb el Jaume Jiménez, l'Esther Vives, la Gina Estapé. I us animo a participar al programa fent consultes, si voleu, a @sansiestalvis, que és l'adreça de Twitter que tenim, a l'Instagram, també el Sants i Estalvis a l'Instagram, i sobretot al correu electrònic sans@catradio.cat. El control tècnic l'Isma Cebrián, amb el David Olivares i un servidor, l'Adam Martín. Ens veiem la setmana que ve a Més Cat Ràdio. Moltíssimes gràcies. I am
aware and feeling all right. Programa patrocinat per Natures Plus, complements alimentosos de la màxima qualitat. Natures Plus, perquè puguis cuidar-te.